hem exposat aquests dos posicionaments. El posicionament de la CUP també ja s'ha donat a conèixer, però vostès ja ho saben des del primer dia. En principi, per tant, caldrà veure quines seran les expressions públiques a l'entorn d'aquesta qüestió per part dels diferents grups polítics municipals, tant pels grups polítics de l'equip de govern com també, en aquest cas, pel Partit Socialista i per la CUP. Ja saben tots vostès, el posicionament ja està pronunciat des de fa temps. El dissabte passat, el 27 de juliol d'aquest 2013, es commemorava el 300 aniversari de l'entrada de les tropes borbòniques de les tropes de Felip V a Sitges. Bé, en el camí que els va portar un any i una miqueta més encara, a l'11 de setembre del 1714, amb la capitulació de Barcelona, en fi, amb aquesta data que es commemora any rere any. Per tant, des del punt de vista historiogràfic, com va dir l'alcalde Miquel Forns en el decurs de l'acte celebrat el passat dissabte, aquest 27 de juliol, és tan important per Sitges com l'11 de setembre ho pot ser per tots els catalans. Es va presentar el passat dissabte la comissió que té com a objectiu final proposar tot un seguit de commemoracions arran del 300 aniversari de l'entrada de les tropes borbòniques i de la pèrdua, en aquest sentit, de l'entitat Catalunya com a estat. A partir d'aquí, el que es va fer en l'acte d'aquest dissabte va ser presentar precisament els membres de la comissió que presideix el periodista Marçal Cintes. L'acte va començar amb unes paraules de la regidora de Cultura, Mireia Rossell, que van ser precedides també d'un minut de silenci, de la mateixa manera que en la nit de l'esport, d'un minut de silenci en record per les víctimes de l'accident de tren de Santiago de Compostela. Després, Mireia Rossell va presentar Marçal Cintes. Marçal Cintes a la vegada va donar pas a Ignasi Montaner i a la seva conferència sobre tot el desenvolupament previ fins a l'arribada de les tropes borbòniques a les portes de Sitges un 27 de juliol del 1713 i, finalment, les paraules de l'alcalde Miquel Forns. Ens ha semblat més interessant mantenir la integritat d'aquest acte que va omplenar el saló de plens de l'Ajuntament de gom a gom. Feia una tarda molt calorosa, molta calor, però s'entenia, o almenys la comissió així ho va entendre, que el saló de plens de l'Ajuntament tenia un valor simbòlic en el desenvolupament d'aquest acte pel fet que l'Ajuntament està situat on hi havia situat l'antic castell de Sitges i, per tant, aquí hi havia un valor simbòlic que valia la pena aprofitar per l'inici dels actes commemoratius del 300 aniversari de l'entrada de les tropes borbòniques. Els deixem, per tant, en l'acte que va tenir lloc el passat dissabte al Saló de Plens de l'Ajuntament. Primeres paraules de Mireia Rossell, a continuació Marçal Cintes, president de la comissió del 300 aniversari, després la conferència d'Ignasi Montaner i, finalment, les paraules de l'alcalde Miquel Forns.
Sí. Bona tarda. Abans de començar aquest acte, estant en el tercer dia de dol oficial, dedicarem un minut de silenci per motiu de les víctimes de l'accident de tren de Santiago de Compostela. Sitges, regidores, regidors, president de la comissió del tricentenari de 1714, sitgetanes i sitgetans. És tot un honor iniciar l'acte de presentació de la comissió del tricentenari de la Guerra de Successió de 1714 a Sitges. La implicació desinteressada de diferents personalitats vinculades a la cultura i a la història és d'agrair. Però ara també requereix que s'impliqui molta gent i us encoratjo fermament a fer-ho. El compromís d'entitats i associacions sitgetanes és vital per aconseguir una programació plena d'activitats que ens serviran per aprendre i també per reflexionar sobre la derrota en la guerra de successió que va patir el poble català ara fa 300 anys per recuperar els nostres drets. Des d'avui, amb aquesta sessió inaugural i fins l'11 de setembre de l'any vinent, Un ampli ventall d'actes permetran recordar la guerra de successió en què van morir 1.200.000 persones. Del context històric en què Catalunya va perdre les llibertats polítiques i del paper que va tenir el rei Borbó Felip V en execucions, empresonaments, segrestos de béns i l'exili d'entre 25.000 i 30.000 persones, ens en parlarà de manera molt més extensa l'historiador Ignasi Maria Muntaner. La seva conferència, però, farà referència també a l'arribada de les tropes borbòniques a Sitges, una efemèride de la qual aquest 27 de juliol de 2013 celebrem el seu tricentenari. Amb aquesta data simbòlica es dona el tret de sortida a la commemoració dels 300 anys de la guerra del 1714. Abans, però, de cedir la paraula al president de la comissió, el senyor Marçal Cintes, voldria recordar que la comissió del tricentenari de 1714 va ser aprovada pel ple del mes de juny i que en aquesta commemoració històrica pretén ser incloent i positiva. Acabo doncs donant les gràcies al senyor Marçal Cintes per presidir aquesta comissió i encoratjar també a tots els seus membres, Carles Arola, Raúl López, Vinyet Panyella, Xavi Salmerón, Roland Sierra i Pol Vigó. Gràcies a tots.
Alcalde, regidors, sitgetans, a mi em toca explicar, fer 5 cèntims del que és la comissió, dels seus objectius i de com funcionarà. Com ha dit la regidora, la comissió va ser aprovada pel ple de l'Ajuntament el passat mes de juny. Ja han fet algunes reunions i l'objectiu és doble, és impulsar actes per tenir una programació que valgui la pena, que sigui enriquidora d'aquesta commemoració. I una segona part molt important és, això ho farem oficialment, és fer una crida a totes les associacions i entitats de Sitges, especialment aquelles de caràcter cultural, social, esportiu i relacionades amb l'ensenyament i l'educació, però en tot cas a totes, especialment aquestes, perquè facin arribar a la comissió les seves propostes d'activitat per anar configurant aquest programa que pensem que ha de ser, que serà, i que ha de ser no solament per commemorar, sinó també per aprendre, com deia la regidora, i per reflexionar a fons sobre la nostra història. Els membres de la comissió, jo els vull agrair que s'hagin embarcat, aquí en tenim tres representants, jo tornaré a dir-los: el Carles Arola, el Raúl López, que no hi és, el Xavier Salmerón, el Roland Sierra, que també falta, la Vinyet Panyella i el Pol Vigó. De tota manera, la comissió és aquesta. Vam voler expressament amb l'Ajuntament que fos una comissió civil, és a dir, que fos que la programació i l'impuls a la commemoració sortís de la societat. Per tant, tots ells són membres actius de la societat sitgetana, i el que esperem és que aquesta societat respongui, ens faci arribar moltes propostes, i en tot cas la nostra tasca serà de col·locar-les en el calendari, ordenar-les i, si és el cas, reconduir-les si cal, però l'impuls, com deia, ha de sortir de la pròpia gent, dels propis veïns de Sitges. Per acabar i per anar introduint la conferència d'avui de l'Ignasi Maria Muntaner, la comissió, que és molt recentment constituïda, el que ha volgut és començar a fer el seu primer acte, encara que hem hagut de córrer una mica, fer el seu primer acte avui, justament perquè un dia com avui, exactament fa 300 anys, les tropes borbòniques van conquerir Sitges. Per tant, Sitges va caure mans de Felip V abans que Barcelona. Després, l'any 14, va haver un intent de reconquesta, per dir-ho així, però no va reeixir. Això ens ho explicarà ara l'Ignasi Maria Muntaner molt més detall que jo. I res més, agrair-vos de nou la seva presència i esperem les propostes i la participació de tots vostès i de tots els sitgetans. Moltes gràcies.
El tercer centenari de l'entrada a Barcelona de les tropes borbòniques. entrada que acabà amb l'existència de Catalunya com a nació independent. Va ser el final d'una llarga guerra de 8 anys. Les causes d'aquella guerra van ser complexes. Entre 1701 i 1705, l'antipatia de Catalunya envers el seu rei Felip V havia anat creixent. En primer lloc, Felip era francès i a Catalunya els francesos havien deixat un pèssim record durant la Guerra dels Segadors. A més, Felip V havia canviat el virrei de Catalunya, el príncep de Darmstadt, molt apreciat pels catalans. I l'octubre de 1701, Felip havia convocat de manera irregular les Corts de Barcelona que havien de proclamar-lo rei. Si no hagués passat res més, potser no hi hagués hagut guerra. Però l'octubre de 1703, l'arxiduc Carles d'Àustria, apadrinat per l'imperi austríac, Anglaterra, els Països Baixos i Portugal, va proclamar-se rei d'Aragó i de Castella, els regnes que Carles II havia deixat en el seu testament a Felip d'Anjou. 7 mesos després, Carles desembarcava a Lisboa i el 28 de maig una flota aliada es va presentar davant de Barcelona per veure si la ciutat es passava al bàndol austríac. Però els barcelonins no ho van veure clar i s'hi van negar. I els aliats se'n van anar l'1 de juny. Durant aquest temps, els partidaris de Carles anaren augmentant a Catalunya, especialment a la comarca d'Osona, de manera que el 17 de juliol de 1705, a la ciutat de Vic, l'arxiduc Carles va ser proclamat rei de Catalunya amb el nom de Carles III. Pensant que ara la situació li seria més favorable, Carles III va presentar-se davant de Barcelona, la qual, però, va tancar de nou les seves muralles. Mentre les tropes austríaques es preparaven per a l'assalt, moltes ciutats i pobles de Catalunya es van presentar a l'arxiduc Carles a oferir-li obediència. Entre elles, Sitges, que ho va fer a Castelldefels el 31 d'agost de 1705. Les pàgines del llibre del secretari reflecteixen el canvi de rei. Si el 21 d'agost la flota de Carles era la flota enemiga de Sa Majestat Felip V, que Déu lo guarda, l'1 de setembre Carles s'havia convertit en la Majestat Catòlica de Carles III, que Déu guarda. Amb uns dies de diferència, Sitges va passar de desitjar que Déu guardés Felip V a desitjar que guardés Carles III. Finalment, el 9 d'octubre, la ciutat de Barcelona, veient que anava creixent el moviment a favor de l'arxiduc, va obrir les seves portes. El 7 de novembre, Carles hi va entrar solemnament i des del 5 de desembre de 1705 al 31 de març de 1706 es van celebrar Corts. A finals d'aquell any, el 31 de desembre, Carles Sitges envia síndics a la ciutat comtal a fer una nova i rendida mostra de submissió al rei. En paraules del secretari, van anar a postrar-se als reals peus de Sa Majestat i oferir-li, en nom d'esta universitat, hisiendes i vides i tot el que sia convenient a son reial servei. El rei va confirmar els privilegis de la vila, que no devia saber quins eren, i els sitgetans van aprofitar l'ocasió per recordar-li, com ja havien fet en altres ocasions, el 1576, el 1606 i el 1668, el seu desig d'obtenir privilegi per a unir aquesta vila i ses dependències a la Reial Corona i poder sortir del domini de la Pia Almoina. Amb la proclamació de Carles III com a rei, el Principat havia declarat de fet la guerra a Felip V. I Felip volgué acabar la sublevació catalana amb rapidesa. El 3 d'abril de 1706 arribà a la vista de Barcelona amb un exèrcit i es reuní amb una columna francesa que havia passat als Pirineus. Però Barcelona resistia el setge amb eficàcia i Sitges va col·laborar a la seva defensa. Hi va portar estaques per a fer trinxeres, va enviar sometents armats, mariners que sabien manejar artilleria i un pràctic sitgetà va entrar a la ciutat un llagut carregat de soldats. I com a actuació més important, un llagut sitgetà va anar amb 5 homes a alta mar a trobar la flota anglesa per conduir-la a Barcelona. Amb l'arribada d'aquests anglesos, les naus franceses van fugir i les tropes castellanes van emprendre una retirada desastrosa, perseguides i atacades a tot arreu per on passaven. La victòria aliada va ser tan clara que la guerra semblava decidida. Les tropes austríaques van avançar ràpidament i el 25 de juny arribaven a Madrid, ciutat que els borbònics havien abandonat poc abans. Aleshores, Carles III va decidir anar a Castella a ser coronat rei. Ho va fer sense presses. Va anar a Montserrat, després a Tarragona, camí de València. Allà va canviar de parer i va anar a Saragossa, seguir fins a Guadalajara, i el 2 de juliol era a Madrid, on va ser coronat rei. Però la seva estada a la capital va ser ben curta. Una setmana després, sabent que s'aprovava un exèrcit borbònic, els madrilenys es van revoltar i Carles III va marxar a Saragossa i d'allí a València. Mentre a la Maceta continuava la guerra, amb els borbònics guanyant terreny, Carles va ser a València gairebé un any, de l'agost de 1706 al març de 1707. Però veient que els felipistes s'apropaven, se'n va anar a Barcelona. No tardaria a arribar al final del primer acte del regnat de l'arxiduc. El 25 d'abril de 1707, a Almansa, a la Maceta, tocant a València, l'exèrcit aliat va ser derrotat rotundament per les tropes de Felip V. Aquest desastre colpí tota la corona d'Aragó, com diu gràficament la coneguda frase amb què els valencians es refereixen a aquesta batalla: quan el mal ve d'Almansa, a tothom alcança. Dues setmanes més tard, els borbònics entraven a la ciutat de València, 15 dies després a la de Saragossa, i en el mes següent Felip V va decretar la desaparició dels regnes de València i d'Aragó, que es convertien en una part del regne de Castella i passaven a ser regits per les lleis castellanes. Amb aquests esdeveniments, Catalunya va quedar sola i va començar a sentir de veritat els efectes de la guerra. Els borbònics van entrar al Principat i van ocupar Lleida, però sorprenentment es van parar en aquesta ciutat i durant 2 anys es va interrompre la guerra. Però encara que no hi hagués lluita, Catalunya era un país ocupat per soldats de tota mena que eren una pesada càrrega. A Sitges, concretament, des de la tardor de 1709 a l'estiu de 1710, gairebé un any, hi va haver una tropa anglesa que no pagava el que comprava o que exigia diners a la vila per pagar el sou dels seus soldats. En certa ocasió, arribaren a Sitges 200 soldats napolitans i els anglesos robaren a un d'ells la casaca i el fusell. I foren els sitgetans els que hagueren de donar als napolitans 2 matxos perquè poguessin recuperar dels anglesos la casaca i el fusell robats. Fou a l'agost de 1709, després de 2 anys de tranquil·litat, quan tornaren les hostilitats. Però l'any següent, el 27 de juliol de 1710, a Almenar, al Segrià, les tropes borbòniques van sofrir una sonada derrota i van fugir perseguides pels austríacs. Carles III va pensar de nou en la possibilitat de guanyar la guerra i el 28 de setembre entrà per segona vegada a Madrid. Però hi va ser tan poc temps com la primera vegada, perquè 5 dies després, vista l'hostilitat que li manifestaven els madrilenys, tornà a Barcelona. Va ser el seu últim intent de regnar a Espanya, perquè el 17 d'abril de 1711, amb la mort de l'emperador austríac Josep I, Carles va marxar a Viena per a ser elegit emperador i va aconseguir-ho el 22 de desembre. i amb aquesta elecció desapareixia la raó per la qual els aliats havien participat en la guerra a favor de Carles III. Si havien donat suport a Carles, era per impedir que França i Espanya unides dominessin Europa. Però ara, per la mateixa raó, no podien acceptar la poderosa unió que formarien Àustria i Espanya. Per tant, van decidir deixar que els dos contendents resolguessin sols els seus problemes. El gener de 1712 es van iniciar converses a Utrecht i a l'agost d'aquell mateix any Anglaterra va signar la pau. I ja que som al Tractat d'Utrecht, potser serà bo fer una petita consideració. Moltes vegades hem sentit les protestes de l'Estat espanyol contra la injusta ocupació britànica de Gibraltar. Doncs bé, és el mateix tractat que va legalitzar l'ocupació de Gibraltar el que va atorgar a Felip V el dret a ocupar militarment Catalunya, fer-la desaparèixer com a estat independent i convertir-la en part del seu regne. Si l'ocupació anglesa de Gibraltar és injusta, també ho va ser l'ocupació del Principat de Catalunya. I si encara avui es considera legal el domini espanyol sobre Catalunya, també ho ha de ser l'ocupació anglesa de Gibraltar. Com que els anglesos abandonaven la guerra, van anar marxant de Catalunya. Els que hi havia a la Segarra es van concentrar a Sitges i a Vilanova. I a finals de setembre van embarcar cap a Menorca, aleshores anglesa. No sense deixar una carta en què donaven educadament les gràcies als sitgetans per les atencions rebudes. El gener de l'any 13 van marxar també els portuguesos. El març del mateix any va sortir de Barcelona la reina Isabel de Brunsvic, la dona de Carles III. I els últims, els austríacs, van marxar el juliol. Catalunya va quedar fent servir les paraules del poeta Jordi de Sant Jordi quan era captiu de Francesco Sforza, deserta, és a dir, abandonada, d'amics, de béns i de senyor. Si bé Felip V havia aconseguit a Utrecht que Europa acceptés les seves pretensions, encara havia de fer-les realitat ocupant Catalunya per la força de les armes. El més prudent que podien fer els catalans era deixar la lluita. Però veient el que havia passat a València i Aragó, sabien que si es rendien, Catalunya desapareixeria com a estat i passaria a convertir-se en part del Regne de Castella. Calia decidir què fer i el 30 de juny de 1713 es va reunir a Barcelona la Junta de Braços. La Junta de Braços era el nom que tenien les Corts Catalanes quan no eren presidides pel rei. En aquella Junta, el braç reial, és a dir, els representants de les ciutats i pobles de Catalunya, entre els quals hi havia el sitgetà Josep Girona, va aprovar seguir lluitant i després la seva decisió va ser acceptada amb reticències pel braç militar, és a dir, els nobles, i pel braç eclesiàstic. En la seva resolució final, la Junta va dir que calia seguir lluitant per la defensa del Principat, per la conservació de les llibertats, privilegis i prerrogatives dels catalans que nostres antecessors a costa de la seva sang gloriosament alcançaren i que nosaltres devem doncs mantenir. I acabava dient que fineixi la nació en glòria, ja que val més un gloriós final que tolerar extorsions i violència que no van practicar ni els moros. Deixant l'al·lusió final als moros, que avui no faríem, la idea era clara. Valia més caure en la lluita que rendir-se amb covardia. Si la nació catalana havia de desaparèixer, que fos essent derrotada, no acceptant-ho voluntàriament. Aquesta crida a la lluita es referia, però, principalment a la ciutat de Barcelona, emmurallada, ben poblada i amb força suficient per a defensar-se. Els pobles i les ciutats petites de Catalunya, com Sitges, poca resistència podien oposar als invasors. els borbònics s'anaven acostant. El 14 de juliol de 1713 caigué Tarragona i el 15 eren a Torredembarra. L'endemà, dia 16, els sitgetans van reunir el Consell de la 36ena per preparar la vila per als propers esdeveniments. Llegint les actes del Consell és com si escoltéssim el que s'hi va dir. Magnífics senyors i savi Consell, la causa d'haver fet congregar a vostres mercès és que, a vista del contratemps, l'arribada de les tropes, que ens pot ocasionar molta ruïna, el senyor jurat Josep Ballester és devot i parer que es tanquin tots els portals de la vila, exceptuats el del carrer de l'Aigua i del carrer d'en Tacó, un a la banda de mar i un altre a la banda de terra. I en dits portals s'hi posien quatre guardes de dies i de nits. També se proposa a vostres mercès l'operadar els portals que el present Consell ha deliberat tancar. També se proposa a vostres mercès que, com que el clavari, el funcionari que tenia les claus i portava els comptes, i el receptor de la carnisseria tenen diners comptants que són de la vila i podria ser que corrin algun perill, que se deposin en l'arxiu de la vila, que és a dalt sobre la sagristia, i en cas que se perden per compte de la vila. I també que els senyors jurats envien un propi a aquells que la vila deu bestiar perquè vinguin a cercar allò que la vila els deu. Preses aquestes precaucions, Sitges esperà amb temença l'arribada de les tropes borbòniques. El dia 24 encara no eren a Sitges perquè consta que es feu una altra reunió del Consell per tractar d'un préstec. Però el dia 31 de juliol Sitges ja rebia ordres dels castellans. Era una carta d'un personatge que ha deixat trista memòria a Catalunya. L'aleshores intendent de l'exèrcit de Felip Quint i després encarregat d'anar anul·lant totes les institucions catalanes, Josep Patiño. Patiño manava que Sitges enviés 50 terrallons, és a dir, homes per a terrejar, en castellà braceros, al camp de Barcelona, i anunciava quins serien els nous costums, que a fer el contrari serem severament castigats. En els papers de l'arxiu de la vila, que jo sàpiga, no es diu quin va ser el dia en què van arribar els borbònics ni què van fer quan van entrar a Sitges. Però, com s'ha vist, hagué de ser entre els dies 25 i 30 de juliol. I totes les històries diuen, no sé amb quin fonament, que el dia que Vilanova, Canyelles, Ribes i Sitges van ser ocupades fou el 27 de juliol de 1713. També ho diu Llopis i Bofill, fins i tot citant el detalladíssim llibre publicat el 1871 per Mateu Bruguera, Història del memorable sitio y bloqueo de Barcelona. Però sospitosament no anota quina és la pàgina del llibre en què això es diu. Penso que la data del 27 de juliol de 1713 es pot donar per bona i creïble. I és en aquest dia, el d'avui, quan es compleixen exactament 300 anys d'aquell fet. Del juliol de 1713 fins a l'11 de setembre de l'any següent, gairebé un any, Barcelona sofrí el setge de les tropes borbòniques. L'11 de setembre de 1614, com tots sabem, caigué la ciutat i el 18 de setembre capitulà Cardona, l'últim lloc fort que va resistir a l'invasor. D'aquesta manera començava per a Catalunya un període nou de la seva història, dintre del qual encara avui, després de 300 llargs, molt llargs anys, vivim, ens movem i som. Moltes gràcies.
Bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies, Ignasi Maria Muntaner, per aquesta conferència inaugural del tricentenari a Sitges, que serveix també de presentació de la comissió del tricentenari, la comissió de 1714, aquesta comissió que ha impulsat l'Ajuntament de Sitges, però que volem que sigui una comissió eminentment civil, cívica. Està nomenada pel ple de l'Ajuntament i, com heu sentit, per boca del seu president, el Marçal Cintes, la idea, l'objectiu, és que doncs, totes aquelles entitats, col·lectius, persones que vulguin apuntar idees, propostes per sumar-ho al conjunt d'actes que d'alguna manera més institucional es poden celebrar, doncs al llarg de tot aquest any, fins a l'11 de setembre de 2014, doncs puguem programar en el conjunt del nostre municipi. Jo d'entrada vull donar les gràcies al Marçal Cintes, president, i a tots els membres de la comissió per haver acceptat aquest encàrrec, per la bona predisposició doncs, que tenen a l'organització d'aquest conjunt d'actes i animar-vos a doncs, això, afegir-vos amb propostes, amb idees, amb aportacions. Mireu, avui jo crec que molt poques persones devien saber que hi havia una data, que era el 27 de juliol, que era molt significativa per la vila de Sitges en el marc de la Guerra de Successió. Probablement estàvem molt acostumats a celebrar l'11 de setembre com aquella referència nacional, referència de país, referència que tota la nació celebra cada any, que és la caiguda de Barcelona. Però a partir d'ara, en la nostra memòria històrica de Sitges, de municipi, introduïm aquesta data, el 27 de juliol. Una data doncs, perquè ens serveixi per fer memòria del nostre passat, però sobretot del nostre present i del nostre futur. En aquests moments que viu la nostra nació, en aquests moments d'esperança per un futur millor i per un reconeixement i una realitat de les nostres llibertats nacionals, més que mai hem de tenir present aquesta data del 27 de juliol, també a Sitges. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència, per suportar aquesta calor que fan aquí en el Saló de Plens una tarda de juliol, però ben creure escaient celebrar-ho aquí, perquè aquí on ens trobem ara és on hi havia hagut antigament el castell. I per tant, era un lloc simbòlic també pels sitgetans per commemorar el tricentenari. Ara podrem baixar tots a baix, vindrem amb una copa de cava i després, en nom de l'Assemblea Nacional, esteu tots convidats a participar d'aquesta cadena humana que es farà seguint el recorregut del castell de l'antiga muralla, també com un assaig per l'11 de setembre d'enguany i també per iniciar aquesta commemoració del tricentenari a Sitges. Moltes gràcies i bona tarda.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
Com els comentàvem, l'Ajuntament de Sitges va fer l'acte institucional de presentació de la comissió del tricentenari d'aquest 1714 que capitalitza, presideix el professor Marçal Cintes, que és a la vegada el responsable del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al costat de tot un seguit també de sitgetans i sitgetanes que representen algunes de les entitats culturals més actives de la vila. La comissió que té com a objectiu proposar tot un seguit d'actes arran, en aquest cas, de la commemoració del setge borbònic a la vila de Sitges. Havia de passar encara un any i una miqueta perquè Barcelona visqués els fets de l'11 de setembre del 1714. Dir-los, com apuntava també l'alcalde, que l'acte va acabar encerclant el perímetre del que era l'antiga muralla amb una cadena humana, diguem-ne, vinculada amb el que serà l'11 de setembre, aquesta via catalana que organitza l'Assemblea Nacional de Catalunya. Dir-los, precisament, i pel que fa referència a l'Assemblea Nacional de Catalunya, que aquelles persones que tinguin interès en participar d'aquesta cadena humana, que es farà l'11 de setembre, l'Assemblea se reuneix els dijous a la Societat Recreativa del Retiro i, per tant, des d'una nota de premsa que va enviar als mitjans de comunicació, s'anima a tothom a que o bé vulgui anar col·lectivament a participar en aquesta cadena humana l'11 de setembre, que s'inscrigui o si directament vol demanar informació i després ja ja decidirà, aquest dijous dia 1 d'agost a 7:45 del vespre al Retiro, o el dijous 8 d'agost també a 7:45 del vespre al Retiro. Els que es vulguin inscriure a títol individual o fins un màxim de 5 persones ho poden fer tot entrant al web www.assemblea.cat. I una qüestió més també relacionada amb l'Assemblea Nacional de Catalunya, aquest dissabte dia 3 d'agost, al cap de la vila, l'ANC ha organitzat un visionat públic del vídeo de l'encesa de l'estelada que va tenir lloc a la Fregata el passat 22 de juny. Per tant, aquelles persones que vulguin rememorar aquella nit del 22 de juny a la Fregata en què es va encendre aquella estelada, als peus de la punta, ho podran fer aquest dissabte dia 3 d'agost a partir de, com els dèiem, o vespre, al cap de la vila, no diu l'hora exacta, però hem de suposar una hora mínimament en què ja s'hagi fet la foscor o no hi hagi tanta llum, es projectarà aquest vídeo de l'encesa de l'estelada a la Fregata del passat 22 de juny. I ho deixem aquí. Avui a les 7 de la tarda, en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament de Sitges, en Ràdio Maricel us oferirà l'àudio de la sessió del mes de juliol del ple municipal, i demà en tindran el resum habitual en aquesta casa. El ple municipal que posarà sobre la taula avui, entre altres coses, el canvi de nom de la plaça d'Espanya i del carrer Espanya. Què es votarà, què es debatrà, ho podran escoltar en directe avui, i demà us en farem un resum en una nova edició de La Cel Obert. Que passin un molt bon dia. Fins demà. Adéu-siau.